Aquest és un podcast del...
Super 3!
Fer història. Sabeu què és un crit de guerra? Sol ser una paraula o una frase curta que s'exclama en el moment d'unir-se a una lluita. Serveix per encoratjar a qui fa el crit i els seus seguidors quan entren en acció, que sol ser un instant de molts nervis. Alguns d'aquests crits de guerra s'han fet força coneguts. Per exemple, els soldats japonesos que van combatre la Segona Guerra Mundial cridaven «Banzai!». Aquesta paraula significa 10.000 anys i es podria traduir com «llarga vida». A Mèxic, els revolucionaris que lluitaven per una societat més justa cridaven «Tierra y libertad!», que era precisament el que volien aconseguir. A Espanya, durant la Guerra Civil, els republicans que defensaven Madrid de les tropes franquistes cridaven «No passaran!». I aquí, a casa nostra, també en tenim alguns de crits de guerra. Per exemple, en temps medievals, uns guerrers ferotges anomenats almogàvers cridaven «Desperta, ferro!». I entre els segles XIII i XVI, quan algú presenciava alguna malifeta grossa de debò, cridava «Via fora!». Aleshores, el sometent, que era un cos de guàrdia format per tots els homes que tenien entre 16 i 60 anys, empunyaven les armes i perseguien el malfactor.
El nostre protagonista d'avui va donar nom al crit de guerra que fan servir els paracaigudistes de l'exèrcit dels Estats Units. Cridar el seu nom els serveix per demostrar que no hi ha res que els faci por. I és que avui us parlarem d'un dels líders apatxes més famosos, que durant molts anys va ser el pitjor malson dels governs de Mèxic i dels Estats Units. Un cabdill que va organitzar revoltes contra els invasors de les seves terres i que s'escapava sempre dels perseguidors. Un líder indi que, mogut per l'ànsia de venjança, va convertir-se en un guerrer ferotge i va protagonitzar la resistència final contra la dominació blanca. Un apatxe indomable i molt valent, que va lluitar durant dècades per evitar la submissió del seu poble. Un home que va fer història. Es deia Goyacle, però tothom el coneix com a Jerónimo.
Viatgem fins als vols de l'any 1830, ara fa uns 200 anys. A les planures de l'oest de l'Amèrica del Nord hi vivien tribus indígenes. Algunes de les més famoses eren nòmades, és a dir, que no vivien en un lloc fix, sinó que es desplaçaven pel territori a la recerca d'aliments. Però també hi havia tribus que duien una vida més sedentària, arrelades a un territori. És el cas dels apatxes Bedonkohe, una de les quatre tribus principals dels indis Chiricahuas. Vivien instal·lats a la vall del riu Gila, a l'actual estat d'Arizona, que aleshores encara formava part de Mèxic. Eren caçadors i recol·lectors, però també conraven camps de mongetes, blat de moro i patates.
Generalment, els apatxes mantenien una relació pacífica amb els mexicans, però de tant en tant feien algun robatori de bestiar. De fet, en la llengua Zuni, l'idioma nadiu dels indígenes mexicans d'aquella zona, la paraula apatxo significa enemic. Per això, els espanyols van anomenar-los apatxes. Doncs bé, el nostre protagonista va néixer en el si d'aquesta tribu, el 16 de juny de 1829.
Com ja us hem explicat alguna vegada, el nom que els indis posaven als seus fills solia tenir alguna cosa a veure amb algun tret característic que tinguessin.
Ja has decidit com li direm al nostre fill?
Sincerament, no hi ha res que destaqui massa. No és un belluguet com el seu germà, ni tan cridaner com la seva germana. No sé, aquest nano es passa el dia dormint i badallant.
Tens raó. Així doncs, ho tenim clar. Li direm Goyacle, que vol dir el que badalla.
En Goyacle, de petit, feia com els altres nens apatxes. Ajudava els pares en la feina del camp i en les estones lliures jugava a fer de guerrer. També participava en les competicions de la tribu i en les festes populars, que podien durar 3 o 4 dies. I, a mesura que va anar creixent, es va interessar per conèixer les propietats de les herbes que creixien pels voltants i també pels rituals que servien per comunicar-se amb el món dels esperits. Així és com es va encaminar a ser un home medicina, el futur xaman de la tribu.
Quan en Goyacle era adolescent, els apatxes vivien en relativa calma. Durant anys, s'havien enfrontat amb els colonitzadors espanyols i després amb els mexicans, que els ocupaven les terres i tractaven de capturar-los i esclavitzar-los. Els apatxes es defensaven i es venjaven per cada atac, però ells no eren homes de guerra. Preferien robar cavalls i vaques sense causar cap víctima i evitaven els enfrontaments oberts. De fet, tota aquella mala fama que arrossegaven els apatxes, que deia que eren salvatges i cruels, els venia d'imitar el que havien après dels seus enemics. Per exemple, el costum d'arrencar les cabelleres dels rivals caiguts no l'havien inventat pas ells, sinó els mexicans.
En Goyacle es feia gran i fort. Quan tenia 17 anys, es va casar amb la seva dona, que es deia Alope, i 3 anys després ja tenien 3 fills. Vivien en una cabana en un poblat a prop del poble de Janos, a l'estat mexicà de Chihuahua. Un dia, els guerrers van decidir anar a robar bestiar.
Tornarem quan es pongui el sol.
Marxareu molts?
El cap de la tribu i uns quants més que l'acompanyem. Així estarem protegits per si algú gosa atacar-nos. Però vosaltres podeu estar tranquil·les. Es queden uns quants vigilants. Però ja sabeu que fa temps que tenim pactes de pau amb els mexicans. Aquí no correu cap perill.
Aneu amb compte.
I tant.
Però a l'oest, l'home blanc no tenia paraula. Un general mexicà va saltar-se tots els acords i es va dirigir al campament apatxa amb un grup de soldats.
Senyor, què pretén?
Acabar amb els enemics abans que ells acabin amb nosaltres. Les vegades que ens hi hem enfrontat ens han fet xixina. Avui els agafarem desprevinguts.
Però no teníem uns acords de pau amb els apatxes?
No et pots refiar mai d'un salvatge. A més, necessitem diners. I si en capturem uns quants, els podem vendre com a esclaus?
Ja, però, senyor...
Vols ser tu el primer dels esclaus?
No, senyor.
Doncs a complir ordres, que és l'únic que hauries de fer. Captureu els homes forts, que són els que podem vendre més cars. Els altres, mateu-los. Que quan vinguin la resta de patxes, vegin de què som capaços i es morin de por. Som-hi!
I el que va passar després, ja us ho podeu imaginar. Van assassinar desenes de patxes, incloent-hi dones i nens, i en van capturar d'altres per vendre'ls com esclaus. Quan els guerrers apatxes van arribar al campament, van descobrir aquella carnisseria brutal i es van quedar en xoc. Entre la pila de morts, en Goyacle hi va veure la seva mare, la seva esposa i els seus fills. Amb els ulls plens de llàgrimes i també plens de ràbia, se'n van a la vora del riu i es va quedar en silenci.
Al cap d'una estona, en Goyacle va tornar al campament. Va fer una muntanya amb tots els objectes dels difunts i en va fer una gran foguera. Era un costum del seu poble cremar tot allò que pertanyia als morts. I en aquell moment va fer un jurament terrible.
Em venjaré. Que es prepari aquesta terra sagrada, perquè aviat llargarà la sang dels mexicans. Juro que mataré fins al darrer mexicà que es creui el meu camí.
Després, tots els caps apatxes es van reunir per organitzar una expedició de càstig.
Goyacle, volem que facis l'honor d'encapçalar l'expedició.
La tradició indica que això ho ha de fer un cap de tribu, i jo només sóc un xaman.
Tu ets qui més hi ha perdut en aquesta matança. És just que aquesta venjança dugui el teu nom.
D'acord, accepto. Però aleshores ho farem a la meva manera.
Què proposes?
Que no farem emboscades en petits grups, com solen fer. Això és el que ells s'esperen.
I doncs, què farem?
Un atac frontal i directe. Els matarem a tots, des del primer a l'últim. Serem més ferotges que una manada de coiots, més agressius que els ossos quan tenen gana, més demolidors que una estampida de bisons.
Però ells tenen armes de foc.
Ja sabeu que parlo amb els esperits. Aquesta nit he tingut un somni. Una veu m'ha dit: "Ves a l'atac, que cap arma no et matarà. Jo esborraré les bales dels mexicans i guiaré les vostres fletxes."
Els companys van confiar-hi. Creien fermament que el que Badalla, el seu home medicina, tenia uns poders especials. A la rodalia de la ciutat d'Arizpe, 200 apatxes a peu es van enfrontar amb un destacament de 100 soldats mexicans. La lluita va durar 2 hores i, malgrat que uns tenien armes de foc i cavalls i els altres, simplement arcs i fletxes, la victòria va ser pels apatxes. En Goyacle, enmig d'una pluja de bales, es va abraonar amb el ganivet sobre els soldats. Va ser aquí quan se'l va començar a conèixer com a Jerónimo, potser pels crits que feien els mexicans per demanar a Sant Jerónimo que els salvés d'aquella patxa implacable i sense por.
Has vist, Goyacle? Tots cridaven Jerónimo quan et veien arribar just abans de morir.
Doncs que tremolin els mexicans, perquè avui ja deixo de ser el que Badalla. Jo, Jerónimo, seré el pitjor dels seus malsons. Ah, per cert, ara nosaltres també tenim armes de foc.
Va ser una gran victòria i tothom felicitava a Jerónimo. Però ell no en tenia prou. Volia més venjança. L'odi als mexicans li duraria de per vida i sempre que podia, atacava els seus enemics. I la llegenda de Jerónimo cada cop es feia més gran.
Habituats a combatre contra els mexicans, els apatxes van rebre amb certa esperança l'arribada dels nord-americans. Van pensar que potser hi podrien tenir una relació més tranquil·la, però aviat van veure que no. El govern de Washington volia expandir el seu país cap l'oest i els pobles indígenes com els apatxes els feien molta nosa. Malgrat això, el cap de la tribu de Jerónimo, que es deia Mànigues Vermelles, tenia l'esperança de trobar la manera de viure en pau amb els homes blancs que envaïen el seu territori. S'hi va reunir i va tornar amb grans notícies.
Jerónimo, els rostres pàl·lids no només han acceptat rebre'ns, sinó que ens han promès subministraments.
Però no ens podem refiar de l'home blanc. La fam de poder els controla i són mentiders de mena.
Va, afluixa una mica. Que aquests queviures ens aniran de primera. Els hem de fer un vot de confiança.
Aneu-hi vosaltres, però jo em quedo. No me'ls crec.
La tribu es va dividir. Mànigues Vermelles va conduir la meitat de la gent a trobar els blancs, mentre l'altra meitat es va quedar amb Jerónimo. I què penseu que va passar? Doncs que, lamentablement, Jerónimo tenia raó. Els que van confiar en els nord-americans van ser assassinats pels soldats i Jerónimo va dirigir el que quedava de la tribu en una fugida que va durar unes quantes setmanes. Les tropes els perseguien sense descans, però, per sort, ells coneixien molt millor el seu territori. Finalment, van aconseguir despistar l'enemic aixecant un gran núvol de pols amb les potes dels cavalls.
Corria l'any 1868, quan Jerónimo en tenia 39, que els soldats nord-americans van avançar cap al territori apatxa. Diversos caps i guerrers indis destacats van ser convidats per dialogar en so de pau amb l'exèrcit que els encalçava. I, novament, era mentida. Els soldats els van sorprendre i van matar molts homes. Però Jerónimo no havia estat inclòs en les negociacions. En represàlia per aquella nova traïció, va decidir venjar-se. Va reunir 2 tribus apatxes, van segrestar un tren de mercaderies i van capturar diversos presoners.
Rostres pàl·lids! Si allibereu els nostres germans, nosaltres alliberarem els vostres.
No et creiem.
Nosaltres tenim paraula, no com vosaltres, que mentiu més que parleu.
Que no, no alliberarem cap apatxa.
Vosaltres ho heu volgut.
Jerónimo i els seus homes no van tenir pietat. Van matar tots els presoners i van desaparèixer a les muntanyes des d'on van seguir atacant els invasors. vivien sobre el cavall, en una fugida constant, pendents de l'enemic que els perseguia. Però sabien que no tenien cap altra sortida que resistir.
A finals del 1882, Jerónimo tenia 53 anys i la seva banda de guerrers ja era l'objectiu número 1 a les dues bandes de la frontera. Van arribar a perseguir-los fins a 5.000 soldats nord-americans i 3.000 de mexicans. Els diaris el mostraven com el malvat més temible i detestable de la Terra. Deien d'ell que era un tigre humà i també que era el pitjor i més salvatge dels indis. Però durant els anys següents, l'esmunyadís Jerónimo va aconseguir esquivar tant els mexicans com els nord-americans, a més de tots els caça-recompenses que volien segar la seva vida.
L'any 1883, el govern dels Estats Units va ordenar als seus soldats que travessessin la frontera per caçar els saquejadors. Les operacions les comandava el general George Crook. Aquell militar es va adonar que l'única manera de trobar Jerónimo seria si l'ajudaven els millors rastrejadors de l'Oest, és a dir, els apatxes. Els va oferir una pila de diners i va aconseguir allistar desenes d'exploradors a les seves files. Finalment, el general George Crook va trobar Jerónimo a les profunditats de la Sierra Madre i tots dos es van asseure a parlar.
Si et rendeixes i m'acompanyes als Estats Units de manera pacífica, prometo que et tractarem com a un amic.
Segurament menteixes, ja ho sé. Però també sé que si m'haguessin trobat els mexicans, ja seria mort i esquarterat.
Com veus, jo no t'he atacat, ni he intentat capturar-te amb els meus soldats.
Has fet bé. Ja seríeu tots morts, començant per tu.
Tanquem el tracte, doncs. T'esperaré a la reserva de San Carlos. Segur que vindràs, oi?
Tens la meva paraula.
El general va confiar en la paraula del cabdill apatxa, però el va haver d'esperar uns mesos. Alguns polítics de Washington se'n reien, perquè pensaven que Jerónimo havia pres el pèl a Crook, però a finals d'aquell 1883, l'apatxa va aparèixer per sorpresa a la reserva de San Carlos. S'havia adonat que a Mèxic no hi tenia escapatòria i estava cansat de tantes lluites i d'haver de viure sempre fugint.
Durant algun temps, Jerónimo va causar algun problema a la reserva perquè s'havia aficionat a beure alcohol per ofegar les penes. Cansat d'aquella vida i de les prohibicions dels blancs, el líder va organitzar una nova revolta i va fugir amb un petit grup de partidaris. Però els soldats nord-americans no van trigar a sorprendre'l a la Sierra Madre Occidental, en territori mexicà. Com havia passat l'altre cop, Jerónimo i els seus lloctinents es van reunir amb el general Crook.
O us entregueu, o aquest cop sí que us mataré, encara que sigueu 50 anys més vell que jo.
Una vegada em vaig moure com el vent. Ara em rendeixo i això és tot.
Jerónimo encara va viure 23 anys més com a presoner de guerra, retirat en una granja a Fort Sill, a l'estat d'Oklahoma. El convidaven a fires i festivals dedicats a l'Oest com una gran celebritat. L'any 1905, fins i tot va participar en la desfilada inaugural del mandat del nou president Theodore Roosevelt i va dictar la seva autobiografia en termes exagerats i gairebé llegendaris.
Una nit molt freda de febrer de 1909 va cavalcar fins a un poble a prop de la reserva. Es va vendre les fletxes i els arcs i amb els diners va comprar alcohol. De tornada cap a casa, totalment borratxo, va caure del cavall. Va quedar estès damunt la neu i ningú no el va veure en tota la nit. L'endemà el van trobar, però ja no es va refer i al cap de pocs dies va morir de pulmonia. Tenia més de 80 anys.
Així moria una llegenda. Un home que havia aconseguit atemorir mitja Amèrica del Nord, però que també s'havia convertit en un símbol de valentia. De fet, els paracaigudistes nord-americans de la Segona Guerra Mundial, just abans de saltar de l'avió, cridaven «Jerónimo!» per demostrar que no tenien por. I aquest crit de guerra perdura a dia d'avui. Un crit que recorda un home que es va enfrontar amb milers de soldats per venjar la seva família. un indi que assegurava que no existia la bala capaç de matar-lo i que va fer pensar als seus seguidors que era immortal. Jerónimo mai més va badallar, però va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Jerónimo, escolta el proper episodi de Van Fer Història. Una producció de Bacus per a 3Cat.